L'ideal de Gandhi, l'apòstol més gran de la nostra època, triomfarà. Si no avui, demà. No totes les batalles es guanyen en un dia. Les armes i la força no deturaran mai un sol instant l'hora d'un poble que té la ferma voluntat d'alliberar-se i està disposat sempre a fer tots els sacrificis que la llibertat sovint costa. L'hora de l'Índia, doncs, sonarà aviat, com sonarà la de tots els pobles que sofreixen set de justícia i sàpiguen fer-se dignes de la llibertat. Si perdéssim aquesta fe i aquesta persistència en l'esperança i en la fidelitat i l'esforç que li cal, de part nostra, per prevaldre, és que abans hauríem ja perdut la noció del que és la veritat i la mentida, del que són el dret i la força. És que ens hauríem deixat usurpar l'ànima i tot. Francesc Macià, escrit des de l'exili a Brussel·les, l'11 de setembre del 1930. Pròleg al llibre Mahatma Gandhi, de Jacques Roland.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem.
Jo penso... Xavier Antic, molt bon dia, benvingut al teu racó de pensar.
Molt bon dia, Mònica.
En un dia molt especial, perquè avui és 2 d'octubre, Dia Internacional de la No Violència, no?
Exacte. Que a més és el dia que se celebra perquè és el dia de del naixement de Gandhi.
150 anys del seu naixement.
Se'n commemoren un segle i mig, que sí, sembla una eternitat. I quin text que has llegit avui, de sí. Francesc Macià.
Sí, quan arribes a l'autor, no. Dius...
Oh! Ostres, això, sí? Macià, des de l'exili, sí, sí. Al 1930, sí, sí. Parlant de Gandhi, i per tant una mica recordant que aquí, en aquest país, la recepció de Gandhi va ser molt matinera i ens fa descobrir, bueno, una mica unes arrels d'aquestes que sempre no apareixen perquè sí, diguem-ne.
Aquí tens nois i noies que deuen tenir, què, 10, 12, 11 anys.
11
anys. I de Gandhi us n'han parlat, ja? De Mahatma Gandhi, sí? A veure, algú que ara entra l'Albert Mercader amb el micro, algú sap qui era Gandhi? Qui era Gandhi?
No ho sabem.
No molt bé. Ningú sap? Mira que bé, avui el racó de pensar més.
Potser era un escriptor?
Va escriure, sí, va escriure.
Era una persona que portava la pau.
Sí, molt a prop, sí, molt bé, sí. Molt bé. Algú més?
No.
Bueno, molt bé. Escrivia.
Escrivia, portava la pau. No només no treballava per la pau, sinó que la portava. No?
Avui el racó de pensar, per tant, més oportú que mai, perquè explicar... Què seria del món si no hagués existit ell, per entendre'ns, eh? Jo crec que és una pregunta que ens podem respondre avui al record.
Ens la podem fer, eh? Ens la podem fer, cosa que ens permet entendre una cosa que jo crec que cada vegada en som més conscients, que és que Gandhi no és una figura del passat, sinó que és una figura ben viva, que està al darrere de moltes de les coses que en el seu moment podien semblar estranyes, una mica incomprensibles, que ha passat unes
dècades... Excèntriques,
no? Excèntrica, no?
Personatge.
No? Molt qüestionat, no? Perquè se n'ha fet una certa caricatura, sí. Avalada bàsicament pel pensament conservador, sí. Diguem-ne, des de gent com Bertrand Russell, per exemple, o Raymond Aron, que n'han fet burla una mica d'això que ara encara aquí molta gent en diu el llirisme, no? El lliri a la mà, sí. És a dir, escolta, gent que renuncia a confrontar-se a la violència amb violència, i que és molt fàcil de fer-ne la caricatura, i la figura de Gandhi, esquelètica, tan fràgil, sí, vestida amb parracs, fent vagues de fam, una persona molt, molt feble, que no la identifiquem amb la força, com per exemple Martin Luther King, que és una persona molt forta, no?
Físicament, segurament ens recorda el nostre Casal d'Àliga, no?
Molt.
Aquesta aparença de persona que amb la seva actitud vital i la seva austeritat reflectia aquesta persistència...
Exacte, aquesta doble combinació, sí. No? D'una gran forta... fragilitat, sí. Física, d'una gran austeritat, fins i tot en el seu cas una extrema pobresa, no? Com a actitud vital, de renunciar a les coses artificials, innecessàries, sí, sí. Però per contra una fortalesa interior i una determinació gairebé d'escàndol, d'escàndol per al pensament.
I enganxat a la terra amb els drets i les necessitats de la gent.
A la terra i els drets, sí. I el fil...
No enfilat sobre el terra.
No sobre el pedestal, diguem-ne. No, una mica com tenim... com estava abans aquesta escultura, que abans m'agradava molt, de Pau Casals, que tenim aquí en els jardins, sí. Que abans estava asseguda al terra.
Sí.
I que és tan maca, que és la idea de tocar molt terra, el que hi ha a terra. No?
Li sentim la veu? Va, li sentim la veu.
It has been a matter of the greatest pleasure to be in the midst of the poor people of the East End of London. The result of the mission that brought me to London, I know that I shall carry with me the pleasantest memories of my stay in the midst of the poor people of East London.
Aquesta és la veu de Gandhi quan va visitar l'East End de Londres l'any 1930. Segur que heu vist alguna fotografia de Gandhi vestit com ell. El teníem habituat a veure, no?, tant de contrast, però al costat dels pobres, dels barris més pobres de Londres, no?
Exacte, però no en aquest context en el que es veurà quan va a Londres,
exacte,
efectivament, eh?
Exacte. Se n'ha fet pel·lícules de Gandhi i, per tant, la història de Gandhi us tornarà. I la seva banda sonora ens acompanya avui. Quan en Xavier Antic ens va proposar, lògicament, amb el racó de pensar que coincidia amb aquest 2 d'octubre, els 150 anys del naixement de Gandhi, vam dir, és una de les grans icones del segle XX, sens dubte, no? De les persones que passen a la història, sí, segurament són les més desobedients, és curiós.
És curiós, sempre els que han anat una mica a la contra,
sí,
no?
Sí,
i que,
sí,
sobretot, que han innovat en alguna cosa en aquest anar a la contra, no? Sí. Perquè anar a la contra, en principi, és molt fàcil, és una forma purament reactiva, però en el cas de Gandhi, jo crec que el gran alliçonament que ens ha deixat per les dècades que li van seguir, i ara per a nosaltres, és com aquest anar a la contra pot ser inventiu, com la no violència pot ser una cosa absolutament convençuda, com se poden buscar altres formes de les que durant mil·lennis han regulat les formes d'oposició a través de la violència, de la guerra, de l'odi, no? I com se pot articular una forma d'oposició a una situació injusta de manera diferent a com tradicionalment estem acostumats, no? Els grans revolucionaris són grans desobedients i grans innovadors, podríem dir-ne, la desobediència,
sí,
també.
I persones, a més, que el sistema ha volgut eliminar, ha aconseguit eliminar, però no la seva obra. Martin Luther King, Gandhi, seria Che Guevara...
I tants altres, no? Una mica aquestes figures que segurament el seu pes icònic, de vegades, o cauen en la caricatura, com dèiem abans, no? O perquè se'ls hi fa la caricatura, o perquè convertits en icona i posats en un pedestal, se'ls hi treu d'alguna manera tota la força del detall del que feien. A mi m'agrada pensar que en el cas de Gandhi, efectivament, hi ha alguna cosa més que la icona, que la figura, que aquesta imatge que coneixem a través de les fotos, i que ara, actualment, és un molt bon moment, i precisament aquí a Catalunya, no? Quan precisament cauen aquestes sospites indiscriminades de que un moviment que ha fet professió de pacifisme se l'acusa de ser violent. No se sap massa ben bé per què, no?
Sí, perquè la idea mare del pensament de Gandhi és precisament la militància en la no violència en entorns on el sistema respon amb violència.
Exacte, exacte. És una mica el pensar que hi ha una forma de combatre la violència que sigui diferent de la tradicional, com s'ha fet durant segles, per no dir mil·lennis, que és amb violència. Hi ha una forma més operativa i més pràctica de combatre-la, que no és usant la violència, cosa que no implica renúncia, sinó buscant totes aquelles altres infinites formes que permeten de contestar sense violència i que cal adoptar, jo crec que és potser una de les coses més rellevants seves, no només per una convicció moral que repugna l'ús de la violència, sinó fins i tot per qüestions estratègiques, operatives o pràctiques.
Clar, aquest és un punt important. No és tant només per conviccions, sinó perquè ell veia que l'estratègia de vèncer l'adversari dels drets que ell defensava era precisament aquest.
Era més útil.
Era més
eficaç, aconsegueix de fer més mal, no? Perquè desmunta d'alguna manera tota l'estratègia d'aquell que basa la seva dominació en l'ús de l'agressivitat i de la força, i veia que davant d'enemics molt poderosos, dotats d'institucions com exèrcit, policia, jutges, etc., per desplegar la seva dominació a través de la violència, és difícil contrastar una violència tan força que la pugui guanyar, mentre que, per contra, hi han altres formes no violentes que poden ser més operatives per guanyar justament l'ús de la força i de la violència. És el mite bíblic de David enfront de Goliat, la intel·ligència en contra de la força, podríem dir.
Bueno, allà hi ha una pedra que va impactar directa.
Una pedreta. Però just al moment clau.
No sé, posaria com a exemple.
Ja ho veig.
No sé si
que no se'm retregui en la carpeta de possibles argumentacions. Deixem a David,
tio, Goliat. Escolta'm una cosa, la marxa de la sal potser seria un exemple que sí que ajudaria sobretot els més petits que segurament no ho saben, perquè ja farà un segle, no? Això va ser l'any 1930, no?
Sí, exacte, i és una de les primeres grans accions no només efectives de Gandhi, que n'hi va fer moltes, però és la més coneguda, i a més una de les primeres grans accions mediàtiques de la història, perquè va utilitzar una cosa de la qual avui en som molt conscients, però potser als anys 30 no tant, no? Que és el poder de la comunicació per amplificar i magnificar una acció que en principi podria haver passat desapercebuda. La marxa de la sal va ser una marxa caminant, iniciada durant la primavera de 1930, en el marc de la lluita per la independència de la Índia, que va fer que al principi Gandhi estigués acompanyat només per unes dotzenes de persones, és a dir, només els seus amics, pràcticament els més fidels seguidors, però que al final va ser acompanyat per milers. Gandhi va recórrer uns 300 quilòmetres durant un mes, és a dir, pràcticament tampoc no massa, uns 10 quilòmetres al dia, que eren els que separaven la ciutat de Ahmedabad de la costa de l'oceà Índic. A mesura que anaven avançant, s'anava ajuntant més gent. I quan van arribar a l'oceà Índic, Gandhi va recollir amb les seves mans, hi ha algunes fotografies molt maques que recullen aquest moment, una mica de sal, allà on havia marxat l'aigua, no?, i encara quedava. Amb aquest gest, que sembla molt innocu, no?, un home molt dèbil, molt fràgil, agafant la sal del mar, amb aquest gest, Gandhi el que va fer va ser encoratjar els seus compatriotes a fer el mateix. Diries, i per què? Perquè hi havia un monopoli britànic sobre la distribució de la sal que prohibia que els ciutadans de l'Índia poguessin agafar-la, gestionar-la i comercialitzar-la.
I era una manera de dir ell.
I a més a pagar un impost, no? De dir, no, la sal és nostra, la sal la podem usar i disfrutar nosaltres, la terra és de qui la treballa, i la multitud d'alguna manera va seguir el seu exemple i va començar a recollir massivament sal, aigua salada en recipients per evaporar l'aigua, recollir la sal a plena llum del dia, sense amagar-se.
En el fons era un acte de desafiament de la llei, de desobediència civil pacífica.
Exacte, i no només Gandhi, sinó al final l'imperi britànic, clar, se va veure una mica desbordat, perquè va començar a empresonar els pocs que van seguir l'exemple de Gandhi, que els qualificaven de lladres de sal, com un delicte tipificat per la legislació colonial britànica. Però és que al final el govern britànic va acabar empresonant 60.000 lladres de sal. Clar, una dimensió de 60.000 presos que desafien la llei, una llei considerada injusta, que no els deixava utilitzar els recursos de la seva pròpia terra, acaba sent una mica un exemple de la magnitud del que va acabar provocant, que encara que immediatament no va produir cap resultat... allò que ens llegies tu amb el text de Macià, no totes les batalles es guanyen en un dia, no? Les batalles són lentes, ell després va anar a Londres, van passar 2 o 3 anys d'un cert desconcert, va ser molt criticat, la gran marxa de la sal, però no es va saber aprofitar. Però allí va començar alguna cosa, que al capdavall sabem que, de forma no precisament pacífica, va acabar portant la independència a la Índia.
Per tant, estem davant d'un filòsof del poder, estem davant d'un activista, estem davant d'una figura, perquè ells deien escriptor, deien l'home que va portar la pau, és a dir, el perceben com una persona pacífica. Sí, en certa manera, va ser un filòsof, en el sentit de que va convertir en activisme una part de la seva teoria de com s'havia de gestionar el poder social, no?
És el més rellevant i jo crec que cal reivindicar-lo aquí amb tota la seva força. Sí, va ser un filòsof en el sentit de que al darrere d'aquestes accions que semblaven molt ben preparades, no?, que van ser molt estratègiques, s'amagava una autèntica concepció del poder, una teoria del poder de la qual, en bona mesura, ens en nodrim avui, encara ara, quan ell plantejava que els sistemes socials i polítics existeixen gràcies a la submissió, la cooperació i l'obediència voluntària del grup subordinat. No? Grandi pensava que aquesta submissió, la submissió de la gent, l'obediència de la llei, és la principal causa de la tirania. I això és brutal, perquè havia dit que la principal causa de la tirania no és el tirà, que per naturalesa vol sotmetre la gent, sinó la gent que ho accepta, clar, i que ho accepta de manera molt clara i molt definitiva. Jo crec que és molt cert que tota acció no violenta, com la de Gandhi, no, no s'enfronta tant amb la violència com amb la passivitat. Llavors, una mica, la seva teoria del poder està sustentada que si se li treu als governants el poder del qual d'alguna manera se nodreixen o s'alimenten, el poder queda buit i li queda només la força. I és, jo crec, la gran lliçó de la teoria del poder de Gandhi. Però... si se li treu la força al govern, si se li treu, perdó, el poder al govern, només li queda la força.
I el poder és aquesta capacitat de domini social. I una de les coses que ell deia era... la gent ha de saber que aquesta batalla exigeix una paciència il·limitada, infinita. Perquè en aquesta batalla no es pot confrontar aquest procés de canvi mental precipitant etapes, no?
Exacte, com el que es busca amb totes aquestes accions gandianes és una autèntica transformació del sistema, és a dir, l'objectiu no és només enderrocar un govern, l'objectiu de Gandhi no és només la independència de l'Índia, sinó provocar o canviar o aconseguir una societat més justa que requereix un canvi de mentalitats, un canvi d'actituds, i aquestes coses no són d'un dia per l'altre. Necessiten el treball en la convicció, en la fermesa, en la determinació dels objectius, en el no respondre a les provocacions, en el no deixar-se intimidar per les amenaces, no? Sinó mantenir-se militantment en aquesta determinació que, renunciant a la violència, està obligada a buscar totes aquelles altres formes que responguin amb una altra moneda d'aquella que el govern, podríem dir-ne, o el poder, a través de la força, voldria provocar.
Saps què passa? Que aquests dies que llegia coses sobre Gandhi, per pensant que faríem el racó, jo pensava... clar, 150 anys després, hem acostumat a la societat a cavalcar cada dia el galop per la vida, a través de les xarxes, a través del rellotge, a través dels objectius personals, i tot el que ell lògicament deia de canviar mentalitats socials exigeix un tempo que està en contra dels signes dels temps que estem vivint, amb la qual cosa ara Gandhi és més difícil que fa 150 anys.
Molt més difícil, perquè molt el nostre més. Temps és molt més accelerat, perquè en tots els nivells, des de la vida personal fins a la laboral, se'ns demanen el compliment d'objectius immediats, no?, de resultats immediats.
I perquè no es té en compte a les transformacions de fons.
Interiors, exacte. Una mica la convicció de que només és possible un canvi social per una societat més justa que la que, òbviament, tenim, no? No per petites modificacions que poden ser aconseguides per aquestes, podríem dir-ne, accions d'impacte,
sí, sí,
sinó més aviat per aquesta gran transformació que requereix això, requereix temps, requereix determinació. Llavors, a mi m'agrada molt aquesta actitud gandiana, no?, d'una consciència d'un temps dilatat, no?
I la consciència de que potser no és la seva generació la que viu el resultat, sinó que és la generació següent o l'altra.
O l'altra. Fixa't que maco el que has dit, perquè és, portava avui un llibre que, sí, si em permets, m'agradaria molt recomanar-lo, que és una traducció al català de textos de Mahatma Gandhi, que porta com a títol Desobediència i resistència civil no violentes. És una traducció meravellosa, que a més té un pròleg de Jean Sharp, que... sí, la persona de moda també per nosaltres, que vam parlar l'altre dia, però t'ho deia perquè ho ha editat una editorial que es diu Setena Generació.
Ah, mira.
I que justament es diu Setena Generació, perquè és el lema de l'editorial, quan posa això, que els iroquesos es reuneixin en consell per tractar les decisions més importants, es pregunten com afectarà això a la setena generació.
I qui s'ho pregunta, això, en aquests moments, quan tothom està pendent de l'últim sondeig per saber com està el seu índex de popularitat i el seu compte de resultats? Avui ens ajuda a pensar ell, Gandhi.
No he perdut mai l'optimisme. En les que semblaven les hores més fosques, l'esperança cremava ben brillant dins meu. Jo no puc matar l'esperança. He d'admetre que no puc oferir una demostració ocular que justifiqui l'esperança. Però en mi no hi ha derrota. Sóc un optimista irreprimible. L'ésser humà sovint esdevé allò que creu que és. Si no paro de dir-me que no puc fer una determinada cosa, és possible que acabi sent completament incapaç de fer-la. En canvi, si crec que la puc fer, segurament adquiriré la capacitat de fer-la, encara que potser no la tingui al començament. Mahatma Gandhi, desobediència i resistència civil no violentes.
És a dir, no sentir-se mai derrotat, perquè si tu vols acabar sent el que tu ets o el que tu vols, has de tenir aquesta capacitat d'espera, no?
Ni sentir-se derrotat, Mònica, ni actuar de forma derrotista. És a dir, donant per fracassada alguna cosa abans fins i tot de posar-la en marxa. Quantes vegades estem veient, no?, aquesta actitud que davant de qualsevol iniciativa es diu, una altra vegada això, això no es farà, l'estat espanyol mai no sé què, els catalans mai no, no? Aquesta idea que més que assumpció de derrota és quasi bé fer-la possible perquè la preveus i l'anticipes. El que suggereix Gandhi amb aquest text, que em sembla que és meravellós, no? No només per aquest optimisme irreprimible, del qual crec que ens en podem fer també militants, sinó per aquesta convicció de que si ens repetim que no podem fer una cosa, és la millor manera de garantir que efectivament no la farem. Per contra, el pensar que alguna cosa que volem pot ser possible ens obliga a treballar perquè sigui possible, sabent que no serà possible a la primera, no serà possible immediatament, sinó que requerirà el concurs de moltes altres coses.
Escolta, no? I la no violència que preconitzava Gandhi pot arribar a ser violenta? Que aquesta és una pregunta que molta gent es fa, no?
No.
Fins a quin punt la desobediència civil, que ara sembla que és el dimoni dels pastorets, no?, quan és un quan és una manera com la societat ha protestat històricament i s'ha admès, i fins i tot el Suprem ha dictat sentència dient-ho, Vull dir, però ara sembla que la desobediència civil és l'espantall a respondre amb un 155. Deixa'm-ho resumir aquí,
exacte,
no? Perquè hi ha moltes persones que estan titulant la desobediència com la gran amenaça del moment que vivim actualment. La no violència pot arribar a ser violenta?
Dues coses. Una, poca broma, ara desobediència civil és la clau de tots els discursos i de totes les accions, que fa un any no ho era.
No ho era.
I evidentment
n'hi
fa dos.
El racó de pensar fa 3 o 4 anys.
Que potser no en veiem l'actualitat,
sí,
no?
Exacte.
Que ens parlàvem amb exemples històrics, no? I per tant, ja està bé que sigui així, no?, que és activar un instrument que ens feia falta, perquè la desobediència civil no és més que un instrument, no és un objectiu, òbviament, en si mateix, i que, d'alguna manera, tothom, encara que no se sàpiga massa ben bé què és, com se fa, de quina manera, ja ho tenim, ja està sobre de la taula com un instrument utilitzable col·lectivament de transformació social. Però per la pregunta que tu deies, que al meu entendre és clau, la no violència pot ser violenta? No, rotundament, de cap manera.
En cap cas.
En cap cas.
Llavors deixa de fer la feina.
No? Perquè d'alguna manera qualsevol mostra de violència, per mínima que sigui, en la lluita no violenta, la desqualifica completament
en
els seus principis radicalment, no? I per tant és alguna cosa que des de la perspectiva més gandhiana és com renunciar a l'instrument més poderós que es té col·lectivament per transformar les coses, que és justament el haver abandonat aquesta carta fàcil, podríem dir-ne, que és la de la violència. Fàcil perquè és molt impulsiva, molt visceral, podríem dir-ne, però en el fons molt irracional i antiestratègica, perquè treballa només per la ficció de que se poden aconseguir les coses de forma ràpida.
Un exemple
ràpida,
immediat, no?, d'ahir. Els brètols que ahir van llançar una beguda sobre una companya nostra de Telecinco en una manifestació, la Laia, en aquell moment fan que ocupem l'antena parlant d'una bretolada, condemnable naturalment, i es converteix en una cosa que era absolutament pacífica a parlar d'un esdeveniment.
Completament. És el poder que té qualsevol acte de violència que acaba eclipsant actes tot. De milers de persones, i per tant acaba passant una mica al davant, i per això, i ho portes dient des de primeríssima hora, és un acte absolutament rebutjable,
aquest i qualsevol
altre, però sigui el que sigui.
Qualsevol acte de violència és notícia. Qualsevol acte de violència és notícia.
Exacte, i passa pel davant de qualsevol dels
altres. I passa per davant de qualsevol cosa.
Que siguin, no? Gandhi va ensenyar, jo crec que molt bé, aquesta idea de que la clau de la no violència és la capacitat de construir coses. És a dir, l'objectiu mai no és enderrocar ni destruir. Quan ell deia, vull el mal per a l'imperi britànic, no vull el mal, jo vull el bé, i que sigui molt de bé. Ell deia sempre que no es pot tornar mai violència per violència, que l'objectiu és neutralitzar la violència, que és diferent.
Què? Ara ja et sabeu una mica més de Gandhi o no? Oi que sí? Amb quina cançó ens n'anem, Xavier?
Ens n'anem amb un macaco dedicat
un macaco.
A Gandhi, al meu amic Gandhi.
Gandhi.
No?
Xavier, en tinc moltíssimes gràcies.
Un plaer, Mònica, com sempre. Vinga.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.